Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i per tant entrar en una fase de normalitat.
Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogot a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Obert per vacances. Una escudella, avui menjar.
Avui fa mal dia i no surto a treballar i està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt i és que es menja molt català i és que està molt bona l'escudella i amb cardolla. Patata i col, cigró i mongeta, mitja gallina i botifà, renegre, veu de tocino, morro i orella, os de pernil, padella, sal i pebre, anat de porros i aigua fombella.
I aigua fombella que bulli l'olla de l'escudella. Quina escudella, quina escudella.
Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria, ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
Bon dia.
Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
Aquí està, aquí està.
Que bo. Aquí diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això pels àudios i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu, escoltem.
Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs l'escudella. L'escudella és complicada menjar a la platja. I més ha de ser calenta, bueno, calenta estaria, però... Què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
La sorra.
Hem tallat el rotllo, pobre.
Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
Què no portaria a la platja? Doncs diria, ja la coneguda, en saladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què diria, allò un cuscús amb verdures o el que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
Cert, no ho havia plantejat, però...
Ostres, tu, quina paranoia, no?
Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, sí. Molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
Sí, sí. Ah, i és veritat, la maionesa.
Sí, alerta, clar. Alerta. Sí, sí, si la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
Clar que sí. Alguna cosinha més?
Doncs sí, mira, vinga. Aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina que ha fet una al·lusió a la seva àvia i és possible que a l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
Ai, que bé.
Així que de moment et passo la Marina, a veure si és possible l'àvia després.
Sí.
Bon dia, doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
L'àvia està indignada.
L'àvia està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí. No me les podria... Deuen ser bones, no, les genties, eh?
Home, imagina't. Mm. Sí, 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 sí.
Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina. Clar que sí.
Vinga, va, línies obertes.
Molt bé, Enric, això és tot de moment?
De moment és tot. Mira, et faig una última, que en sí. Pere de Sanaüja, gran població de Secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
Això no es pot prendre. Molt bé. Molt bé. Apa. Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
A tu, fins ara.
Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga. I és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marcel Aragall.
L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses. Trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup d'estudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
Per nosaltres és, una, és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la, la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del, del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important. I llavors, veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important. I s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra que oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar. Però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve. I llavors, normalment, a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui. I després, doncs, al juny ja tenir la idea i la que sigui la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és el gran impacte econòmic que genera, un ingressos que ajuden els locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,5 euros la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 euros, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la ruta del pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la ruta del pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments, per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del pinxo.
Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
Nosaltres ja havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú perquè feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a les Llimargues per així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
Este any tenim un pinxo de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y un sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua, sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
Això fa que atregui a públic no només a la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici de l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la festa major, és a dir, previ inicis de la festa major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la festa major, ho fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici de festa major, nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la festa major.
Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobar l'inventari d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana, encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a ruta del Pinxo.
És una proposta, aquesta ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant. I és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit, si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
perquè
estàs tu?
Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament.
Sí.
Mira,
sí.
Jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí. Encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
Ah, sí,
que
l'Altacústic. És molt conegut l'Altacústic, Altafulla, que sé.
Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, sí, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està, però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com, ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so, parlant del so, després si vols entrem en la il·luminació.
Sí, però... sí, tant.
O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació, i d'operar després a la taula de llums.
Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina, en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no, t'envien un rider. Te diré que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com per exemple els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum... Sí, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon munt... Cada vegada més ves concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no? Que la llum llueix molt. I això és nada... d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
Exacte, o sigui, aquí, de fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són, bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
Segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Altacústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça o d'un altre espai on té lloc un concert?
No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és si saps el que fas, no?, bàsicament.
El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari, però realment aquests 10 minuts... Què és el que passa tècnicament?
aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'alta acústica els canvis estan ben pensats per, des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, ¿no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no? La motxilla del tècnic, no? Que sempre diem on portem cintes, algo de roba, no? Perquè de vegades plou o el que sigui. I, però sí, tu trobaries, doncs, flycase, amb coses.
Flycase són aquestes maletes, no?, amb manses tan reforçades per portar els equips.
Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius... Hòstia, cap tot una furgo, eh?
Eduard, sí? Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
Exactament, sí, sí, abans recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no? on anaves amb una taula de 40 canals enorme, un rack de dinàmica, de compressors, sequenciadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, o sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color, avui dia amb el LED ja això ha canviat també.
I la potència també, entenc.
I la potència també, avui amb equips molt més petits fas més coses, una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
Exacte, sí, 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 bueno, és molt còmode.
Això també està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
Alguns encara ho fem, Núria, això.
Però... Bueno, perquè ho fa, sí, sí.
Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, sí, jo també tinc... Em queda aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà a moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alta Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu t'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. Però no, durant les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història d'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no? I és interessant, però sí, sí. Ara, avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica, estem fent una entrevista amb nosaltres.
I tant, ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alta Acústic. Aquell primer festival era molt més petit, no sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir, tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar, va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no?, i vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la vila closa, que té raconets així molt macos i tal, no?, i vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no?, aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i això va entrar el Quique Colmenar, sí.
Una de les gràcies de l'Alta Acústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i en guany pujarà a l'escenari.
Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
No va arribar a venir al final?
No, perquè va ser l'època de la pandèmia. I em sona, però clar, també ja, clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no. Però mira, de fet, ara que deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
O el petit de Calaril, per exemple, també.
El petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, sí, amb Ferran, Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer altacústic.
Aquesta era la filosofia des del primer dia? La de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
Sí, sí, era que la gent de... poguessi, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit, que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... El nom altacústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so altacústic. Això sona altacústic.
Exacte, sí, sí, sí. Sí, això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... Me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concertàs també molt íntim, molt petit. Però també hem tingut la Ludwig, hem tingut Egon Soda, un Finished Sympathy. Mm-hmm. O sigui, grupassos de rock and roll.
Aquest any, Núria, mira, hi passaran, sí, artistes com Joina, ho dèiem ara, també, sí, Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen. Això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos, sí, quarts d'onze aquí, sí, el campanar de la parròquia de Sant Martí.
No enganyem, sou al carrer,
No, i tant. També a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Altacústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan els botons.
Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
Escolta,
si la nit és bona.
Està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
Bon cap de setmana, a reveure.
Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer al cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i està també lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar, i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencarien directament del pàrquing situat just abans de la presa que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels Gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens de Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests Gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries amb camins naturals excavats a la roca que ens apropen a poc a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la serra del Montsant i també adocada a les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins a Oses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins a la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó. També hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis com sargantanes, també és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Caiac Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
Hola, bon dia.
Escolta, Santi, explica'ns, per què aquest tipus de ruta és una ruta com aquesta? És una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes a la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-nos als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes. I després, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar, perquè hi ha una bona pujadeta i llavors que no la fem al migdia. Portar força aigua i bé, és una excursió de les boniques de per aquí la zona.
Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament ens està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny, estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final de aquest de remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també de diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic, hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca, i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.
Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
Bé, Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va agafar uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que es centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols, pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa criticar dins la seva plataforma.
I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu to. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix, pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix. Una ciència ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, trobar una sèrie de ciència ficció és molt complicat.
I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
I acabo amb HBO perquè tenim per un costat Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no?, bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara el 2026 parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno, tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. I jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
I l'última és d'HBO, també, com dic, és The Leftovers. Per mi és la sèrie estrella d'HBO. És una sèrie més petita, potser, que amb els anys s'ha fet més coneguda. Està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però crec que és una sèrie inoblidable, i per mi una de les, bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, de Leftovers.
Jo aquesta sèrie precisament la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt, perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
Sí, que es pot semblar a nivell de números, pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues és una bogeria, no?, el que es presenta la situació de la sèrie.
I a part de Leftovers, d'aquells, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig passar en altres moments, The Bear, que va acabar fa poquet a Disney+, la cinquena temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però, bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
Crec que, de fet, d'haver estrenat ara la darrera temporada,
sí,
com
sí.
Deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt, doncs, aquestes propostes que ens has fet, i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
A tu, ens veiem.
Per l'estiu del cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula, o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després, durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural, visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui apropet de Tarragona, i és que s'ho val el Festiuet de Salou.
Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Amplis torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí, i bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nina de Conte, La Pagatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magano, Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Gina Està, Leire Martínez, L'Exam Busto, La Gossa Sorda, Figaflauas, Bus i Mala Fieta.
Déu-n'hi-do, el Festivet de Salou, però si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més, com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi haurà més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
Serà també aquest cap de setmana a la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta marxem cap a les Garrigues.
Correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que aporta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La Mora d'un Poble, instal·lada a les escoles del municipi.
Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, M'encanta.
Sí, sí, està molt divertit.
Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Fins i tot.
Obert per vacances, cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.
Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sí que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'alt acústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubio, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat, que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
Val, val, sí. Sembla bastant lògic, eh? Som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Ins, gran població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare de Déu.
No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
Va, 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 va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè, a veure...
Va, posem el primer àudio.
Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent mai jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
I a tot això, ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ell va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que guaita que bé.
No és gaire habitual, però...
No és gaire habitual, no. Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
Només diu això?
Sí, ens ha dit això.
Que conciliadora.
Has vist?
Jo li hagués dit, Maria, mai més menjaràs les meves llenties.
No te les torno a fer.
Clar. Ai, que maca.
Exacte.
Així estaria d'acord l'àvia, eh?
Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
I
va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
Sí, sí, amb les mans, sens dubte.
Reivindiquem aquella gent que amb tota la cara del món fan les trucades d'àudio des de la feina.
Exacte.
Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
Clar, penseu que feu un bé pel... un bé comú. Obert per Vacances és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
Jo crec que sí. Només portem una setmana, imagina't.
I doncs imagina quan acabem, Núria. Vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer. I això és que són de la ràdio.
Déu-n'hi-do. Enric, mira, que ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens passa?
Va, avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent sigui tingui iniciativa.
Quin és el millor gelat, Uf,
sí.
Però a tots els nivells, de sabor
de terrines,
i de...
De terrines, de con, va, però bé. També obrim aquí a que puguin dir gustos, va. Aquí.
Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
Salut, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern. Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
Jo podria ocupar el trono.
Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ela comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
Sus hijos se llaman Charlie y Ela. Parecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre?
El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
Salud por vuestra familia perfecta.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.